Solidaris, amb Adrià Bas.
Per les persones que treballen en la cultura i en la promoció de la pau, aquesta està sent una setmana molt interessant de viure. Què tal? Bona tarda. Això és el Solidaris. Colòmbia està fent un canvi extraordinari. Ha costat dècades i molts morts i desapareguts, però sembla que ara això ja s'ha acabat. A ulls del món, la il·lusió dels colombians es contagia. Demà hi ha referèndum. Pau sí, pau no. Sense desmereixer, al revés, les converses d'Oslo i de l'Havana, segur que aquí també hi ha intel·ligències i diplomàcies internacionals molt interessades en que això passi precisament ara. I ves que algun d'aquests actors no sigui responsable d'altres guerres que Europa ara ens espanten molt més. Però sigui com sigui, si demà guanya la pau, i esperem que sí, tots hi haurem sortit guanyant.
Solidaris, un programa per fer memòria.
Avui, als Solidaris, la xarxa Molina amb els colombians que han vist arribar el gran dia des de Catalunya. També, ara tot just, només començar, una d'aquelles converses que marquen l'ADN d'aquest programa. Ja sabeu que no ens fa falta cap excusa per parlar de l'Àfrica. Per això, ara mateix, entra per la porta de Catalunya Ràdio un expert en desarmament i cooperant. És l'Albert Caramés, que acaba de tornar de la República Centreafricana. I atenció a la segona part del programa. No us perdeu l'entrevista amb tota una eminència mundial en l'ètica de la cura. És la doctora Joan Tronto. Tenir cura de nosaltres, de l'entorn i de la nostra gent com una eina per la revolució, un canvi de paradigma. I diu coses tan impactants com, per exemple, que hem de treballar menys, que hem de recuperar temps en la nostra vida privada i que hem de tornar a viure en grans famílies. Avui, per cert, que és el Dia Mundial de la Gent Gran. Aquest programa va per vosaltres, pels savis de la nostra tribu. Escolteu-lo, que us agradarà.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Adrià Bas.
Albert Caramés, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Ben tornat a casa.
Moltes gràcies.
L'Albert Caramés és membre del patronat de Fundipau, és editor del portal de notícies Àfrica IE i de reflexió, però sobretot és expert en processos de pau a l'Àfrica, on ha desenvolupat la major part de la seva carrera al servei de Nacions Unides, de Metges Sense Fronteres i d'altres grans corporacions i ONGs. I els darrers 3-4 anys els ha passat a la República Centreafricana, d'on acabes de tornar, oi?
Així és.
I de tant en tant, quan passa per Barcelona, ens agrada convidar-lo perquè ens expliqui què hi passa, especialment en aquests països que no apareixen gairebé mai a les portades dels diaris i dels informatius. Com vas deixar Bangui el dia que em vas marxar?
Vaig deixar amb una relativa calma. La República Centreafricana surt d'un període de transició, ha celebrat unes eleccions el passat mes de febrer, i intenta caminar cap a la construcció d'un nou estat. I dic precisament nou estat perquè ja s'ha de fer molta diferència. El govern, l'estat, treballa, opera sobretot a la capital, a Bangui, però és la situació fora, és la situació a les regions la que és més complicada.
És un país molt gran territorialment?
Mira, jo crec que de superfície és proper a la mateixa superfície que la península ibèrica. La gran diferència és que la població és molt menor, ja no arriba als 5 milions d'habitants, la qual la densitat doncs, és molt i molt petita i es concentra en unes zones específiques.
I és una població dividida per la seva tradició tribal, de famílies, de clans, que això provoqui tensions entre ells?
No, més aviat precisament és el fet de que el govern, l'acció governamental s'hagi concentrat al sud, a la capital, ha portat una gran marginalitat de l'acció de l'administració a les regions. I penso especialment a l'oest i al nord-est del país. Això ha provocat amb el temps que diversos col·lectius, grups armats s'hagin anat organitzant fins al punt de l'any 2013 una coalició del nord-est provoqués un cop d'estat que van derrocar el poder, imperant. El fet que la població del sud fos de confessió cristiana i que la població colpista del nord-est fos més propera a la població musulmana, porta a la confusió de que es parli de que sigui un conflicte confessional. En l'origen, la marginalitat de la perifèria en la capital és el gran detonant, a grans trets, del conflicte de la situació de la República Centreafricana.
Per tant, són raons de desenvolupament, raons econòmiques, raons en les que les grans agències internacionals de Nacions Unides hi podrien tenir un paper. Quin pes hi té en aquest cas?
Ara mateix el paper que hi té, el té les Nacions Unides, està molt centrat en l'estabilització de la regió. Es parla molt del desarmament dels excombatents, de la reforma del sector de la seguretat, que és el que jo m'hi dedicava. Però la gran pregunta, la gran quid en aquests tipus de contextos és quina alternativa s'ofereix als excombatents per deixar la lluita armada i tenir una solució viable i pacífica a la situació del país. En unes regions, en regions on no hi ha accés a l'educació, accés al sistema sanitari, accés als sistemes bàsics, els excombatents i la població malviu per viure aquesta situació i aprofiten de les riqueses que ens ofereix els recursos naturals al país.
S'assembla aquest context amb el d'altres països de l'entorn, com ara puc pensar al Sudan del Sud, per exemple, en els seus processos després de la independència del Sudan del Sud, els enfrontaments que hi ha hagut, en alguna cosa s'assemblen?
Els processos són similars en el sentit que parlem molt de... Es pot pensar de conflictes ètnics, confessionals, etcètera.
Sí, no, per això t'ho dic, eh? Però... Perquè quan ens arriben aquests inputs a través de la premsa internacional i del... Com que ens ho expliquen amb comptagotes, també és comprensible perquè és tan complex tot plegat que està bé que ens ho expliquin a poc perquè ho anem assumint, però llavors t'emportes a aquestes impressions.
Exacte.
I per això està bé que avui siguis aquí al Solidaris. Tenim tot el temps del món perquè ens ho puguis
exacte,
explicar.
Exacte, i precisament és això. Es confon molt. El substrat són com moltes capes de la ceba i s'han d'anar extraient. El que resulta important, el que és necessari, és saber quines són les causes. Molts cops són les causes socioeconòmiques. Jo, com a centreafricà, que visc al nord-est del país, si no tinc un accés a l'educació pels meus fills, no puc anar a l'hospital. Diferències ètniques, diferències confessionals,
sí,
hi ha, òbviament, com a tot arreu. Però l'origen d'un conflicte és molt diferent i a vegades són aspectes molt comuns.
Es pot parlar de guerra a la República Centreafricana? Sí. Aquest conflicte és una guerra?
S'hi ha parlat.
Se n'ha parlat.
A vegades molts cops es parla de...
Se n'ha parlat des d'aquí, però tu hi has viscut.
Jo he viscut. Sí, però vull dir que actualment, el 2016 no s'hi pot parlar. Ara arribem a la temporada, a l'època seca, s'acaben les pluges, la circulació per l'interior és més fàcil i el moviment dels grups armats sempre és un temor de que es pugui tornar a encendre aquest conflicte armat, però sobretot els anys 2013 i 2014 van ser els anys més crus en quant al sorgiment de la violència armada, una violència armada molt crua que va dur, doncs, això, molts enfrontaments, molts morts, ferits i sobretot un grandíssim nivell de desplaçament i de refugi en països veïns.
La República Centreafricana és un dels països castigats per la fam derivada de les inclemències del temps, de les sequeres, de la falta de pluges?
No, és derivada per una manca d'atenció, és una terra extremadament fèrtil, però a vegades hi ha aspectes que jo crec que des de la nostra mentalitat se'ns escapen, i és tot l'aspecte de la lluita entre pagesos i camperols, els ramats que circulen...
Entre ramaders i agricultors.
Entre ramaders i agricultors.
Perquè els ramats fan molt bé les collites.
Exacte. Venen a pasturar, fan molt bé les collites, però és que ara ja venen a pasturar i els pastors ja venen armats. I la defensa que es fa armada, i això són conflictes històrics, clàssics, que venen cada tant des fa 30-40 anys, en els quals ja s'ha barrejat molta violència armada i ha tingut uns nivells molt i molt crus de violència, especialment al nord del país, una de les zones més fèrtils, especialment de la regió, no només del país. Això ens porta a intentar buscar mecanismes de resolució tan clàssics com és els ramaders per on poden circular, a on es pot cultivar i quina voluntat hi ha per intentar resoldre tots aquests conflictes. I això va molt més enllà i és molt més important i molt més bàsic a la vegada que aquests conflictes d'interessos internacionals i dinàmiques geopolítiques que molts cops ens escapen. Hem de tornar als aspectes més bàsics on les fronteres són aspectes molt simbòlics, on les necessitats són bàsiques i són les nostres necessitats del dia a dia.
Quins recursos naturals té aquest país?
És una terra extremadament fèrtil, on el comerç amb la fusta resulta primordial i, malauradament per la població centreafricana, l'explotació de diamants al nord-est i al sud-oest del país, en zones molt, molt concretes.
Per tant, té mineria també.
Té mineria i actualment s'està explorant i sembla ser que està començant a aparèixer petroli.
Sí, clar.
Al nord-est del país està portant a que, com passa amb el nord del Congo, la situació, la població centreafricana és pobra perquè el seu sol és molt ric.
Amb quins països limita?
No té accés al mar, la República Centreafricana. I fa fronteres seguint una mica l'ordre dels...
El sentit del rellotge.
Comencem pel nord amb el Txad, el Sudan del Sud, la República Democràtica del Congo, la República del Congo i el Camerún. Per tant, està molt i molt afectat per les dinàmiques regionals.
Has parlat justament de països en els que la seva situació... Ara podríem analitzar-los un per un i veuríem que la situació és tan o més tensa, sense anar més lluny, la República Democràtica del Congo, protagonista de guerres crues des de fa molts i molts anys. Aquesta influència com afecta directament? Ara jo repassava documentació de la crisi al Sudan del Sud. Més d'un milió de persones fugen del país refugiades i, evidentment, la República Centreafricana és un d'aquests països que recull els refugiats que fugen del Sudan del Sud. Intueixo que també de molts dels altres països veïns. Això, evidentment, incrementa el malestar entre la pròpia població.
Així és, sense disposar de les xifres, però el refugi de sud-sudanesos a l'est de la República Centreafricana és un fet, però com també els refugiats que al seu dia van fugir de la República Centreafricana, com el Txad, el temor i la situació que ara mateix està escalant, tot i que queda més lluny a la República Democràtica del Congo, veure com evoluciona, tindrà unes repercussions. La República del Congo ha viscut mesos molt tèrbols. De cada país, com bé comentaves...
Te'n podria dir moltes.
Exacte. Sí. I a cap ens ve una situació estructuralment estable.
Estable. Quants anys fa que ens coneixem tu i Albert? Tants com 7 o 8?
Pot
8
ser.
O 9.
Sí.
Jo des del primer dia ja t'he conegut a l'Àfrica. Ara no recordo exactament a quin país en aquell moment.
A la Costa d'Ivori.
Treballaves per les Nacions Unides ja en qüestions de desarmament.
Sí.
Quina evolució has vist tu pel que fa a les polítiques de desarmament en tots aquests anys que tu has estat tombant per diferents països?
He treballat diversos aspectes, també he treballat amb ONGs, amb Metges de Fronteres, però m'ha donat sempre aquesta percepció, a grans trets, d'una percepció d'una acció molt reactiva, d'intentar donar resposta a una problemàtica. Òbviament, és necessari,
sí, esclar.
És necessari, però falta aquest esperit crític, aquest aturar-se, aquesta aproximació més proactiva, on s'intenti buscar d'una forma estructural, buscar resoldre certs problemes.
Hi ha moviments pacifistes en aquests països?
Sí, me n'he trobat més a l'Àfrica de l'Oest, a la costa d'Ivori.
A Malí.
A Malí i al Senegal, i sobretot he viscut a la costa d'Ivori. Als Congos, on també hi he estat, a la República del Congo també. A la República Centreafricana, la estructuració de la societat civil crec que encara és més tendra, encara és una mica dèbil. Crec que també serà qüestió de temps.
i d'empoderament
i arribarà. Però cal que a vegades amb aquesta aproximació costa i s'ha de gratar una mica i anar una mica les causes estructurals. No és només què farà, quina és la tècnica millor per desarmar-te i perquè jo pugui destruir l'arma, sinó quina alternativa et dono.
Perquè tu no la vulguis tornar a agafar un altre
exactament,
dia.
Exactament, i això és completament estructural. I he treballat en missions de Nacions Unides on es busca molt el que s'anomena el manteniment de la pau, les solucions a curt terme, necessàries, però parcials.
I tu d'això n'has hagut de fer una opció de vida, és la teva feina. Perquè especialitzat en la construcció de pau i en el desarmament en aquests territoris que passen els anys i mai els veiem pacificats, per desgràcia, jo crec que ho hem de dir així, tens camp per córrer tu aquí.
Si l'objectiu, com bé dius, és que l'últim tanqui la clau, que tanqui la llum i pleguem
ja
està. Però estem molt lluny i les noves, no és només les noves formes de violència, l'extremisme violent no només a l'Orient Mitjà, sinó al cor de l'Àfrica, ens estan afectant i ens costa molt, perquè són problemàtiques molt complexes i cada cop més crues, però també s'ha de fer front a aspectes estructurals com és l'escassetat de recursos en un context de la crisi econòmica que venim patint des de gairebé fa una dècada. I com
aquest
reaccionem...
és el context que és el germen que genera Boko Haram.
Sí, exacte. I que passa a la República Centreafricana, les lluites i les reivindicacions per les desigualtats patides porten a una reivindicació violenta. Primer és com frenem les reivindicacions violentes, però després és com frenem les desigualtats. I a vegades només ens quedem amb l'expressió violenta.
Per això et preguntava abans si hi havia moviments pacifistes, si hi havia aquest discurs social de hi ha altres maneres de resoldre aquests conflictes que no siguin els violents. perquè sembla que només hi hagi una manera de resoldre-ho, que és per la via de la força, per la via de les armes.
Sí, i...
La gent amb la que tu convivies, els locals, el seu dia a dia, pensaven en això, pròpiament?
Pensaven en...
Tu dius, són molt reactius.
Sí, sí, són molt reactius, sobretot quan parlo des de les organitzacions internacionals, des de la societat civil local, no són tan reactius, perquè tenen una comprensió, òbviament, molt més clara del seu context.
Aquest és el diàleg que volia establir.
I el que falta, i el que falta és la veu. És la veu africana, i això des d'un portal com el que tenim és Africa Yes, necessitem la veu. Nosaltres tenim una certa informació, ens informem i tenim un interès i una sensibilitat cap a uns contextos, però el que ens falta és escoltar, sí.
Falta la veu africana, eh? Sí. Que jo crec que aquest és el titular de la teva conversa d'avui. Falta la veu africana.
L'altre dia estava amb la periodista, amb la Gemma Parellada, que bé coneixeu, i parlàvem d'això. I parlàvem d'això, que per fer un article sobre qualsevol país africà el pots fer i el discuteixes, i fins i tot quedarà...
Maco.
Perdó,
quedarà maco.
El barbarisme quedarà resultant si tens dos o tres veus reconegudes dels actors africans que més sonen. Però hem d'anar molt més enllà, perquè no només vagi més enllà del resultant, és quin accés tenim a fonts d'informació, a quàntims rigoroses que et donin el contrast de dues posicions que es puguin donar sobre un tema i et donin una conclusió com qualsevol altre context, i és el que s'està lluitant. I hi ha moltes plataformes que estan sorgint i que per exemple, com la que intentem col·laborar amb Africalle, que s'hi parla, però hem d'escoltar més, hem d'entrevistar més, hem de saber més cap on anem, i la gent que hi està sensibilitzada i qui ens hi apropem, ho trobem a faltar i hem de gratar, lluitar per això. I hi ha les formes d'expressió, hi ha molts moviments socials, l'ús de les tecnologies, les xarxes socials...
Sí, això està democratitzant molt a molts joves de l'Àfrica.
I també ens acosta molt això, perquè som conscients de les inquietuds.
Altra cosa és que aquí hem d'aconseguir despertar l'interès per anar a consultar aquests mitjans, aquests blogs, aquests webs, aquests portals en els que els joves africans s'expliquen el que els passa.
El meu company africà, el Fernando Díez, sempre en parla, quan llegim Manel Castells, que ara parla molt dels moviments dels 15M, no hi ha cap referència als moviments dels 15M africans.
Sí.
I n'hi ha un munt. I és una cosa que els que ens anomenem africanistes tenim aquesta inquietud. Les dinàmiques governamentals de la comunitat internacional, això ho tenim treballadíssim i evoluciona, etc. Però tot el que és el camp de l'estudi, del seguiment dels moviments socials, del teixit social, dels mitjans de comunicació locals, és un camp per recórrer i per teixir.
I ara, mentre l'Albert m'estava explicant tot això, miro al darrere, hi ha una televisió aquí a l'estudi, i sortia el Conde Lecchio. Noi, quina diferència de converses.
Ostres, encara es mou el Conde Lecchio.
Es veu que sí. Albert Caramés, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Quan el sol s'amaga, quan el món s'apaga, quan la nit
no acaba mai. Hola. Dic Juan Carlos Llévenes i sóc metge del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital de Mataró. A Catalunya, cada 30 minuts, una persona inicia una asèpsia. Una asèpsia és una infecció que afecta a tot l'organisme i que pot produir la mort del pacient. Els professionals sanitaris i els familiars de les persones que han patit una asèpsia estem lluitant per generar consciència social i recursos per fer programes de formació i recerca per intentar minimitzar la mortalitat en aquesta malaltia. El dia 16 d'octubre organitzem una cursa ciclista que surt del Tecnocampus de Mataró. Us podeu apuntar a la pàgina sepsischallenge.cat. Tots els diners van destinats al Memorial Bernat Gavarró i a la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme. Us espero el dia de la cursa i confio en la vostra participació. Gràcies.
Solidaris. Idees que transformen.
A Catalunya hi ha 242.000 persones de més de 65 anys que viuen soles. I a la immensa majoria, a més de 3/4, això no els agrada. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien se crouler. Si tu m'aimes, je me fous du monde entier. és l'anomenada soledat no desitjada, que sobretot afecta les dones. Són dades de l'informe InSocat que ha fet pública aquesta setmana la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social. La gent gran que viu sola és una minoria, és un 22% del total, però no és una minoria menyspreable. La resta viu acompanyada per la parella o per altres familiars. I en molts d'aquests casos, la seva pensió, els que en tenen, és l'ingrés més important de la llar. Cal replantejar el funcionament de les famílies, quin paper hi han de tenir a la societat. I les autoritats, avui, el comentari dels que més en saben dels solidaris, l'hem demanat a la professora de Filosofia de la Universitat de Barcelona, Begoña Román.
J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre blonde, si tu me le demandais.
Jo diria que ens han fallat les ètiques i les polítiques de tenir cura, perquè ens hem imbuït d'un esperit individualista liberal en el que la dependència és vista com a quelcom dolent, i resulta que això ha entroncat amb una longevitat molt més llarga que les que històricament han viscut els nostres avis, un empetitiment dels pobles i de les cases a les ciutats, i ha fet que la gent hagi de presumir de ser independent, de no necessitar ningú i de viure sola. Això, quan arriba el moment de la dependència física, com és la vellesa, se troben malament els fills perquè no se poden ocupar dels pares i els pares es troben sols, no? I clar, no ho podem carregar tot sobre les famílies perquè llavors ens carreguem les famílies. Crec que hem de pensar en alternatives. Una d'elles és desfer-nos de la visió vergonyosa de la dependència. La dependència és una condició natural que no és només esporàdica, estem malalts, necessitem, fins i tot quan estem sants i treballant, vincles de reconeixement, lligams amb els nostres pares i amb els avis. Per tant, cal replantejar unes polítiques on el tenir cura sigui molt més quotidià i no tan extremat quan ja es va una dependència molt gran, com són els Alzheimer, a correcuita prenent decisions perquè la mama o el papa ja no poden viure sols. No? Cal replantejar centres cívics, cal replantejar centres de salut, perquè moltes vegades estan atenent a persones que tenen més problema de soledat que de salut, i cal pensar vincles comunitaris. I això no ho podem fer amb només diners. No es tracta només d'iniciatives d'oci, iniciatives de companyia, que siguin molt cares, perquè no en tenim. Però sí que han de ser de proximitat, han de ser quotidianes, han de ser d'espontaneïtat, no poden ser cares, i ahí estem implicats, ajuntaments i els governs, però també les fundacions, les associacions i els barris, de manera que aquesta gent que està patint li sigui molt fàcil sortir al carrer i sentir-se reconegut i no tenir pressa per tornar a casa perquè efectivament no hi ha ningú que l'espera, doncs que tingui oci. I quan no pot sortir de casa perquè tenen gran dependència, que hi hagi gent de la ciutat que vagi a visitar-los. I això, dic, toca tema de societat civil, toca tema de voluntariat, toca tema de polítiques, però també toca tema d'ètica, de pensar que quan nosaltres arribem ens agradaria que aquest tema estigués resolt.
Aquesta setmana, la que va ser hostatge de les FARC durant 7 anys, Ingrid Betancourt, parlava del perdó. Ho feia en una entrevista al diari El País. Deia que són moltes les víctimes de la guerra a Colòmbia, les que estan disposades a perdonar per assentar les bases de la pau. I deia que el més lògic és prendre les mesures que ajudin els nostres fills i els nostres nets a viure en un país diferent. Deia també que ara hi ha gent a Colòmbia que viu d'aquesta guerra, que han fet fortuna i poder polític gràcies a la guerra. I que el que sorprèn no és que ara es firmi la pau i es faci un referèndum, que això seria el més normal, sinó que la sorpresa és que hi hagi qui vulgui votar no al referèndum. Però, és clar, un referèndum és així, que es pot votar que sí i es pot votar que no. El plebiscit de la pau a Colòmbia és demà, i avui aquesta és la xarxa Molina dels Solidaris, el reportatge de la Marta.
Després de més de mig segle de guerra oberta i de 4 anys de converses a l'Havana, l'estat colombià i la guerrilla de les FARC han signat l'acord de pau definitiu. Maria del Rosario Vázquez és colombiana, viu a Catalunya des de fa 8 anys i pertany al col·lectiu Colòmbia en Pau.
Pensé que este dia no lo iba a ver. que durante mi vida yo no iba a sentir esta alegría tan inmensa de que mi país al menos dejara una parte de la guerra que durante tantos años nos ha desangrado. Se firma con la presencia de muchísimos jefes de Estado, del secretario general de la ONU, y el próximo 2 de octubre, colombianos y colombianas, tanto en el país como en el exterior, vamos a ir a las urnas para afirmar con el sí que queremos que este acuerdo sea un compromiso ineludible, tanto desde el gobierno, desde el pueblo colombiano, desde que asumamos nuestras responsabilidades y desde las FARC. También hay la posibilidad de votar no, de decir no queremos que este acuerdo se lleve a cabo.
És el primer país al món on es votarà la pau i serà aquest diumenge. I com deia Maria del Rosario Vázquez, hi ha una forta campanya també pel no. Hem volgut parlar amb Nico Salazar, colombià que ha viscut molts anys a Catalunya i que ara treballa com a funcionari de les Nacions Unides a Colòmbia en temes relacionats amb víctimes de la guerra. Salazar ens dona la seva opinió i apunta alguns dels interessos dels sectors que no volen que es firmi la pau.
Hi ha molts interessos darrere de que no es signi la pau, és a dir, és un acord molt ambiciós en el sentit de que s'establirà una comissió de la veritat tant per els excombatents de les FARC com per els militars, i això, clar, entre els militars, entre els empresaris, entre els polítics, ha generat molta por, no?, de que finalment es podrà saber què va passar aquí a Colòmbia. I després també tens moltes víctimes de les FARC, és a dir, no necessàriament víctimes de l'Estat o víctimes dels paramilitars, que diuen, vale, volem la pau, però no volem sacrificar la justícia i volem veure tots aquests homes, aquestes dones de les FARC, a la presó.
Però el que demanen aquest sector de víctimes, tal com sonarà els acords, no passarà.
No passarà, perquè en els acords finals el que n'hi haurà, sí n'hi haurà una comissió de la veritat, sí n'hi haurà una cosa que es diu jurisdicció especial per la pau, on possiblement aquells que no reconeguin davant d'aquest tribunal especial els crims, sí, n'hi hauran d'anar a la presó, però seran sentències, seran penes molt curtes.
Hi ha molts reptes ara a Colòmbia perquè les FARC no és l'únic actor armat que ha tingut una participació activa en el conflicte. Encara existeix l'ELN, els grups neoparamilitars i altres actors amb qui s'ha de parlar.
Hi ha moltíssimes zones rurals a Colòmbia on les FARC ha estat l'actor que ha regulat la seguretat i la justícia, on l'Estat colombià i en específic l'exèrcit colombià no ha arribat mai. Ara el gran repte és que l'Estat arribi a aquelles zones rurals de cara a que altres actors armats no puguin fer-se amb el control d'aquelles zones.
La setmana passada va tenir lloc el Congrés Anual de les FARC, l'últim, en què van anunciar que es dissolien com a grup armat i es convertien en un moviment polític sense armes.
Llevamos años en los cuales el mensaje de los distintos gobiernos ha sido que nuestro único enemigo, que nuestro único problema son las FARC. Pues vamos a estar ante el reto de que si las FARC se disuelven como grupo armado, entran a la vida civil, se organizan como un partido político para entrar al juego electoral, se desarman, se reintegran, pues tenemos el enorme reto de identificar cuáles son las otras violencias que nos desangran.
Hi ha altres violències, doncs, que afecten el país, que cal resoldre per continuar en el camí de la pau i que tenen a veure amb les economies il·lícites.
Colòmbia continua com el principal exportador de clorhidrato de cocaïna. Si l'Estat no té la capacitat d'arribar a aquelles zones on estan els cultius d'ús il·lícit, aquest acord serà quizà bastant difícil que sigui sostenible en el temps. L'erradicació de la situació inevitablement s'haurà de fer amb un enfoc de drets humans i que no s'erradiqui la mata de coca com s'ha fet durant tots aquests anys, que evidentment no ha respectat els drets humans dels camperols.
Parar atenció a les zones de frontera també és un repte on es concentra el conflicte. La frontera amb Venezuela, per exemple, o amb l'Equador.
El Chocó, per exemple, que és la zona més pobra de Colòmbia, on un 98% de les persones són de raça negra, és la sortida de la coca cap a Amèrica Central i cap a Amèrica del Nord. Per tant, són justament aquelles zones on coincideix conflicte, coca i gent vulnerable, on s'haurà de treballar molt en aquesta etapa del postconflicte.
Hem parlat també amb Gerson Lugo Saldaña. Ell és advocat, defensor de drets humans, president de la Corporació pels Drets Humans Caguan Vive. Segons ell, un dels punts més importants és el que té a veure amb la regulació de la terra i el dret a la propietat rural i també la reforma militar.
En estas zonas donde no ha existido, digamos, presencia del Estado, pero donde el Estado ha llegado a través, digamos, de las fuerzas militares como un mecanismo de retomar, digamos, esos territorios por vía de la fuerza, pues ahora, digamos, que tendríamos unas fuerzas militares renovadas, una estructura militar con un enfoque humanitario, unas fuerzas militares que van a tener que empezar a llegar a las zonas donde históricamente ha hecho presencia las FARC y donde las FARC pues han jugado un papel supremamente importante en la regulación de la convivencia ciudadana. En ese sentido, pues estas nuevas unidades militares ingresen no en el viejo escenario de chocar con las comunidades, sino en ese escenario de la implementación, en el escenario de un posconflicto que es, digamos, lo que se viene a partir de la firma del proceso de paz.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio.
De totes les violències que hi ha a Colòmbia, un grup ha entregat les armes, una facció petita de totes les violències que hi ha al país, però un pas enorme, un acord que ha tocat molts temes per canviar estructuralment el país, més enllà de la dissolució d'un grup armat. Els acords que s'han firmat aquesta setmana i el plebiscit de demà són el primer pas per a la pau en un país com Colòmbia, on encara sobreviuen guerrilles com l'ELN a les regions frontereres amb Venezuela, per exemple, o l'Exèrcit Popular d'Alliberament, que es concentra sobretot a la costa pacífica. Centenars de bandes criminals associades al narcotràfic i al control del territori i també a altres negocis relacionats amb l'explotació dels recursos naturals com la mineria il·legal. La violència continua al país, però s'ha fet un pas cap a la pau.
Ara la guerra...
Solidaris.
Buenas tardes, yo soy Iván Prado y en nombre del Festival Esperanza del Prat y del Festiclán de Payasos en Rebeldía, os invitamos a venir mañana aquí a las 2:30 a la playa del Prat a disfrutar de un vermú solidario en el chiringo que tiene la cooperativa GAPS para disfrutar de un concierto gratuito en homenaje a Bob Marley a cargo del cantante de Gozos, Nacho Tarres, con su banda Wireless, para apoyarnos así a realizar nuestra caravana del Circo Rebelde y de Música con Alma con el grupo Charango, que va a partir este martes desde Barcelona hasta Melilla para apoyar a las personas que huyen de la guerra y de la miseria, para decirles a los migrantes y a los refugiados, sois bienvenidos y bienvenidas, y por lo tanto, si mañana queréis pasar una tarde divertida con vermú, música y paella y apoyarnos en este proyecto y ir calentando motores con nosotras del mejor festival de música social de Cataluña, La Esperanza, que comienza el viernes que viene, día 7, estáis completamente invitadas e invitados. Toda la información la tenéis en la página web del festival, esperanzaacabadoeneche.es. Un festival con alma, con solidaridad y que está abierto a toda nuestra rebeldía.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio. Para-t'hi a pensar.
A l'univers li sua. Si ets digna o ets un frau. Si ets l'amo o ets l'esclau. Si vius tranquil que estàs en pau. A l'univers li sua.
Solidaris. Perquè el més important són les persones.
Aquest separador sempre m'ha fet molta gràcia, perquè l'univers poder sí, però nosaltres no. Us heu parat a pensar mai per què hi ha gent que és més curosa, que té més cura de la seva gent, del seu entorn, de la seva comunitat, de la seva societat, que està més compromesa, que està més implicada, i per què a l'altra banda hi ha altres persones que no es preocupen de res? Avui, als Solidaris, l'ètica de la cura, que pot sonar molt acadèmic, però és més quotidiana del que us penseu. Amb tota una autoritat mundial. Ha vingut a Catalunya convidada per la Fundació Víctor Grífols i pel Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona. És la doctora nord-americana Joan Tronto. Take care of the one you love.
Take care of the one you need. Joan Tronto és catedràtica de Ciència Política a la Universitat de Minnesota, doctora per la Universitat de Princeton, especialitzada en anàlisi de valors i raonament moral a les societats contemporànies. La seva recerca es mou entre la teoria política i de gènere, l'ètica de la cura i el pensament polític. És una assagista premiada i prolífica, amb obres d'èxit com Cuidant la democràcia, Mercats, igualtat i justícia o Els límits morals, un argument polític per a una ètica de la cura. I know that you
know. Dr. Joan Tronto.
Doctora Joan Tronto, benvinguda a Barcelona.
Thank you. Gràcies.
Let's put some theoretical basis for the
Fem una mica de teoria bàsica de la conversa que tindrem aquests pròxims minuts. L'ètica de la cura davant dels estàndards universals i de la rigidesa de les normes. Els estàndards són moralment secs i imparcials i la cura és més justa. Ho podríem definir així?
I don't think that, well, the standards themselves are beautiful when you read them.
Els estàndards són bonics sobre el paper, però portar-los a la pràctica és molt complicat. I si no anem amb compte a aplicar-los, llavors no els podem convertir en principis morals ni una guia per la vida quotidiana.
The ethic of care starts from the view that we are not at the beginning rational autonomous people.
L'ètica de la cura parteix de la base que al començament les persones no som racionals i autònomes. Al principi som dependents, ignorants, som nens i a mesura que ens introduïm en la comunitat aprenem els valors morals d'aquells que ens envolten. Després ens hi hem de veure reflectits, posar-los en pràctica en el nostre dia a dia. I el que per mi és important és que fem l'exercici de pensar en aquestes qüestions morals en la nostra vida diària.
Seems really a huge work to do.
Clar, però això és una feinada, sobretot perquè les persones som totes diferents, no pensem tots de la mateixa manera, i menys mal, perquè ens agrada la diversitat, no ens agrada la uniformitat. La gràcia de la vida és aquesta, precisament, que tots som diferents. Per tant, ja tens el conflicte ètic a sobre. Quan vols fer baixar aquests principis des de la teoria allà dalt fins a peu pla a la vida privada, què hem de fer?
All of us are different.
Yeah.
And that difference is very delightful actually to being human.
Clar, tots som diferents i aquesta diferència és meravellosa. El que és important en ètica, per mi, és que reconeguem les diferències i ens seguim tractant els uns als altres amb respecte. I per fer això, s'ha de conèixer la persona que tenim davant. I encara més important, hem de parar atenció a la relació que tenim amb aquesta persona i qualsevol altra. Com a societat estem tots relacionats, això és la convivència en comunitat. I així tot, sempre sorgeixen diferències. No tothom es posa d'acord. Llavors es tracta de negociar per tirar endavant i totes les societats canvien els seus valors morals. Ara les coses no les veiem igual que fa 40 anys, i aquests canvis són fruit del debat, de la discussió entre persones, aprenent els uns dels altres. Si algú fa alguna cosa mal feta, per descomptat que hem d'actuar. Però quan això passa, vol dir que aquesta persona ha rebutjat els principis morals de la seva comunitat. I vol dir que la feina l'hem de fer des del començament, perquè aquesta persona no els abandoni.
L'ètica de la cura com a teoria prové dels moviments feministes de fa 40-50 anys. Per què va haver de sorgir de les dones aquesta ètica, aquest pensament? Què és que els homes ens hem oblidat de què vol dir tenir cura com a valor de l'espècie humana?
Well, that's a hard question.
Doncs és una pregunta difícil. No és que els homes se n'oblidessin, sinó que les grans teories socials, polítiques, la filosofia, no tenien en compte la vida quotidiana, la vida domèstica. Pensaven que això era un debat menor. És que ha passat a Occident en els darrers 200 anys, que les teories socials i polítiques no feien cap cas a la vida privada domèstica.
So feminists began to think about women's lives.
Fins que les feministes van començar a pensar en la vida de les dones. I què és el que més han fet les dones habitualment? Doncs tenir cura. La famosa Carol Gilligan ho va investigar des del punt de vista psicològic. També hi ha la filòsofa Sarah Ruddick, que va escriure un llibre anomenat Pensaments maternals. Parla de l'esforç que significa ser mare. Tothom pensa que ser mare és natural, però cada mare ha de treballar molt per saber tractar de manera justa cadascun dels seus fills, per assegurar-se que els fills estan protegits, però alhora que cadascun esdevingui un individu autònom. I en això cada dia els sorgeixen conflictes que han de resoldre de manera creativa. I quan va escriure aquest llibre, la gent va començar a ser conscient que es pot reflexionar també sobre aquesta dimensió domèstica de la vida.
Without forgetting of being themselves as women.
Ser mares sense deixar de ser dones al mateix temps, suposo, sense oblidar-se d'estar bé amb elles mateixes, en la seva societat, de tenir una feina, de sentir-se realitzades. Ser mares, doncs, concorda amb aquestes teories feministes?
It does, but the interesting thing about Sarah Ruddick is she says
sí que concorda, perquè el que diu la Sarah Ruddick és que els homes també poden ser mares. I alhora que no totes les dones són mares.
You know, our radio program is focused on human rights.
Aquest programa, senyora Tronto, se centra en els drets humans, en la pau, en la justícia social. Llavors, traslladem això mateix del que estem parlant ara, per exemple, al cas de Síria. Creu que la guerra hauria acabat abans si Al-Assad fos una dona?
No.
No.
Definitivament no.
Bé, no ho sé, però ho dubto. La diferència entre homes i dones no té res a veure amb tenir cura o no tenir-ne. Molts homes són conscients de què vol dir tenir cura i hi ha moltes dones que no hi té res a veure.
Bé, doncs, seguint amb aquesta mateixa teoria, oi que vostè ve dels Estats Units?
Sí, això diuen.
Can you focus significant changes?
Pot predir, doncs, canvis en la política exterior i de desenvolupament del seu país si la candidata Clinton, en tant que dona, s'assegués finalment al despatx oval de la Casa Blanca?
No, perquè ella ja ha dit quina serà la seva política exterior i és molt semblant a la dels homes que l'han precedit, alguns, vaja. No tots. Sí que diu que centrarà en programes d'educació per dones, però vaja, això ja existeix ara amb l'administració d'Obama.
Doctora Tronto, vostè aquests dies és a Barcelona per fer una conferència sobre com els ciutadans hem de tenir cura de nosaltres mateixos en primer lloc, però també de la nostra societat davant de les polítiques neoliberals.
Sí.
I tradicionalment Europa n'ha sigut molt més conscient d'això i tenim països amb molt bones pràctiques de la societat del benestar. Però crec que la globalització ha girat el mitjó, ha tombat la truita. La societat occidental ha fallat, doncs, en aquesta responsabilitat? Quan dic occidental vull dir els països del nord, els països desenvolupats.
Yes. The neoliberal globalizing agenda.
Sí, l'agenda del neoliberalisme i la globalització torna a fer molt d'èmfasi en l'individualitat. I això és un error, perquè ningú se'n pot sortir tot sol. Tots tenim un compromís col·lectiu.
History of neoliberalism, which begins in the 1970s, really.
D'altra banda, també penso que la pròpia història del neoliberalisme, que comença cap als anys 70, és la reacció d'aquell moment contra el moviment feminista i de defensa dels drets civils. Perquè quan la gent reclamava els seus drets, en realitat reclamava reconeixement social. I això a la gent més rica no els va agradar. Pensaven, jo he de perdre diners perquè aquests visquin millor, ni parlar-ne. No amb els meus diners. Doncs mirin, sí que són els seus diners, però els han aconseguit perquè viuen en una societat i tenen unes institucions que els han permès fer diners.
I amb l'esforç de moltes persones implicades.
Això mateix.
So neoliberalism begins as a push back against the social welfare state.
Per tant, el neoliberalisme va néixer com una reacció sobtada a l'estat del benestar. I el fet que ara fins i tot Europa estigui triomfant ens mostra que com a ideologia té un poder considerable i que és justament això, una ideologia, en el sentit clàssic. És parcial i obvia aspectes importants de la vida de les persones. I precisament la cura és un dels aspectes que més oblida, cuidar i que ens cuidin. D'això el neoliberalisme no en parla.
I think I have the answer for the following question, but
De la següent pregunta,
Crec que intueixo la resposta pel que vostè diu. Estic pensant en els països del sud, on la gent sembla més conscient de tenir cura de la comunitat. Penso en tantes i tantes dones de l'Àfrica, de l'Amèrica Llatina, que lluiten cada dia per tenir cura dels seus fills, però no només de la seva família directa i dels seus parents, sinó també de tota la comunitat en la que viuen. I en aquests mateixos països, les elites també s'obliden d'això. Vol dir que com més amunt estiguis en la teva comunitat, menys t'importa?
Jo ho diria d'una altra manera, que les elites han assumit uns privilegis i un d'aquests privilegis és justament que no tenen necessitat de tenir cura. Si necessiten algú per cuidar dels seus fills, el contracten. Si tenen roba que està bruta, l'envien a la bugaderia. Si volen la millor ampolla de vi, tenen algú que els la porta.
It's people who have fewer means who are constantly engaged in processes of care.
En canvi, la gent que no té mitjans és la que més s'involucra en la cura. I el que jo trobo interessant de la justícia social és que ens obliga a reflexionar-hi i identifiquem qui ho fa i qui no ho fa. A una banda, hi ha gent que viu molt bé, a l'altra, n'hi ha que no tant. Hi ha qui es pregunta com ho fem perquè el que no té tant en tingui més. Doncs jo diria que la pregunta ha de ser al revés. Hem assumit que la vida dels adinerats és el camí a seguir. Però hi ha una forma més justa d'abordar aquesta qüestió. Mirar de baix cap a dalt i preguntar-nos com ho hem de fer perquè la gent de dalt de tot, les elites, no bloquegin el progrés dels de baix. Per tant, la justícia social s'ha de pensar des de baix cap a dalt, no de dalt cap a baix. Per això no funciona, per exemple, apujar els impostos a les grans fortunes per repartir millor la riquesa, perquè al final són només diner. I al final, els de dalt segueixen bloquejant els de baix.
Portem això a l'àmbit local. A Catalunya, el 19% de la població viu sota el llindar de la pobresa. L'atur aquest mes d'agost va afectar a 500.000 de persones i moltes famílies no poden pagar les factures, fins i tot si tenen feina, si tenen un sou al final de mes.
Sí?
Com és que això no impulsa la nostra capacitat de cura?
Doncs aquest és justament el canvi de mentalitat més important que hem de fer. Sempre donem per fet que el motor de la justícia social és el creixement econòmic. Si hi ha més llocs de treball, tindrem més diners i podrem ser més justos socialment. Però d'aquesta manera em penso que no ho arreglarem.
Clar, però em temo que això vol dir un canvi de paradigma molt difícil d'aconseguir a curt termini. Farien falta molts anys per aquest canvi.
Sí, sí. Però aquest canvi l'hem de provocar. Hem d'aconseguir posar la cura al centre de les nostres vides. I l'economia ha d'estar al servei de la cura, no pas al revés.
That's the big paradigm change. Then we ask the question, how do we get there?
Aquest és el canvi de paradigma. I ara hem de pensar com hi arribem, perquè tal i com va el món, no tenim gaire més temps si volem canviar les coses.
So the first thing is to begin to dissociate living well.
Així que primer de tot, comencem a trencar amb la idea que viure bé està lligat a l'economia productiva. Existeix l'economia de la cura, que ha de ser igualment important.
People should work less.
La gent ha de treballar menys. Si la jornada laboral fos de 20 hores en lloc de 40, es duplicarien els llocs de treball.
Sounds very difficult.
Ostres, sí, però és que ho veig molt difícil, doctora.
I ho és. Però la lluita per una setmana laboral més curta va ser el que va portar els marxistes del segle XIX i principis del segle XX a fer grans progressos cap a la democràcia social. Així que, primer, hem de canviar la distribució del temps. La relació temps de treball versus vida privada. De fet, als Estats Units ho diem així, i llavors ens hem de preguntar quan necessito jo per arribar a la vida que vull.
Which should be so according to that, the public administration and
doncs segons això, quina responsabilitat haurien de tenir les administracions públiques, els governs, sobretot si, com vostè diu, el canvi ha de venir de baix cap a dalt. Com ho han de fer aquests governs per incentivar que les idees vinguin de baix?
És que és la gent qui ha de fer el canvi, no els governs. Crec que la gent ha de començar a reclamar el seu propi espai. I aquesta és una altra de les etapes un cop canviem la concepció del temps. Perquè tindrem més temps per tenir cura de la família. però també per involucrar-nos en la nostra comunitat, fer política ciutadana i a la feina, per exemple, a casa, a l'administració, tots hauríem de poder-nos asseure a replantejar les nostres institucions. Tal com les tenim ara, serveixen per la vida que volem? Acompleixen amb les necessitats de la gent? Són democràtiques? I a mesura que la gent ens plantegem com ha de ser la democràcia, aquesta democràcia s'escampa. És un cercle virtuós.
In the following days we are celebrating here in Catalonia.
Aquests dies hem commemorat el Dia de la Gent Gran.
Huge problem with elder people living alone.
I aquí a Catalunya tenim un problema greu perquè hi ha molta gent gran que viu sola, que no té ingressos, que no té cap pensió i que fins i tot no té família que se'n cuidi. I tot i que sembla evident, els mitjans de comunicació seguim fent campanyes amb el missatge que cal cuidar de la gent que abans, en un moment donat, ens van cuidar nosaltres. Doni'ns algun consell des del punt de vista de l'ètica de la cura.
Sí, però primer pensi en la taxa d'atur que m'ha comentat abans. Si donem feina a tota aquesta gent jove, llavors podran cuidar dels avis. És veritat que cal voluntat política, però el més important és enfortir les relacions intergeneracionals. Un cop més, segons el model de producció, quan algú es jubila, el fem fora i deixa de ser útil. Però, de fet, són gent sàvia, amable, feliç. Seria molt útil que els joves coneguessin gent gran. Als Estats Units hi ha enquestes que diuen que els joves no coneixen ningú de la tercera edat, llevat de la seva família directa. Un dels projectes de més èxit en els que he treballat consistia en reconvertir velles bases militars en desús en habitatges socials per a persones de pocs ingressos i per gent gran. I els avis que hi volien viure acceptaven convertir-se en els avis dels nens de totes les famílies que hi vivien.
Ostres, sembla una iniciativa interessant, no?
Sens dubte, va ser perfecta perquè ajudava els nens petits que tenien un altre grup d'adults a l'entorn i ajudava els adults perquè tenien nens amb ells. Al final, les famílies es van unir més. Es va fer per tots els Estats Units i va ser un experiment social meravellós. Per tant, estaria bé replantejar-nos com són els llocs on vivim i fer que grans i petits es relacionin més i millor.
No està dient res de nou, perquè aquí vivíem així fa 100 o 150 anys.
Exacte, i ho hem perdut. Un dia parlant amb la Laura Nader, l'antropòloga, em deia, t'has fixat que cada vegada fan el parament de la llar més petit? Cada dia hi ha més persones vivint soles. Ja no hi ha famílies de 5 o 6 membres com la meva. Qui deu ser que se'n beneficia d'això? I el seu fill li va contestar, els fabricants d'aspiradores, mama.
I probablement tenia raó.
Sí, tenia raó. És a dir, pel capitalisme és molt millor que tothom visqui sol.
Clar, té lògica, perquè si tothom té una casa pròpia, ha de comprar mobles, ha de comprar estris, són moltíssimes coses, molta inversió.
Sí, però de què serveix tot això? Crec que el que ens interessa com a persones és tenir xarxes de relacions més profundes.
Clar, perquè no deixem de ser animals socials, els homes.
Ho som.
Dr. Joan Tronto.
Doctora Joan Tronto, quin plaer escoltar-la. Moltes gràcies.
My pleasure.
El plaer ha sigut meu.
Goita, a les 4. No marxeu, perquè a partir d'ara els que tindran cura de vosaltres són els companys del Tot Gira d'en David Clopés a Catalunya Ràdio. I el Solidaris torna dissabte que ve, atenció, en directe, des de la Fira Mediterrània de Manresa, una fira de música i cultura popular. I què hi pinta els Solidaris? Doncs que aquest any la Mediterrània ha convidat a representants de diversos festivals d'arreu del món que han tingut en compte les persones refugiades. Els anirem a sentir, els anirem a conèixer. I com que quan una persona vol ser solidària, el primer que fa és donar les mans, oferir les mans, en aquesta casa també tenim experts en mans. Ens acompanyaran, farem el programa conjuntament amb l'equip del Mans, en Quim Rutllan i l'Esther Plana. I ens agradarà molt saludar-vos si ens veniu a veure en persona. L'equip d'aquest programa, en Ben Gestacio, en Jaume Lara, la Dolors Joanola, l'Eva Pineda, la Marta Molina, avui també la veu de la Maria Alba Gilabert i d'un servidor, de l'Adrià Bas. Un petó molt fort. Fins dissabte que ve. Adéu-siau.